Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, una de les òperes més estimades del Liceu, una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps, Un bel di vedremo. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Siguin benvinguts a una nova edició del Fem Família. Ja ho saben, tot aquest programa sobre valors, treball, tot el que envolta a la família. També educació, del que avui en parlarem en el Fem Família d'avui amb escoles cristianes. I és que ha canviat tota aquesta llei educativa que proposava en Bert, Ignacio Bert, quan era ministre d'Educació. En parlarem tot seguit aquí al Fem Família d'avui. De moment, rebin una cordial salutació d'Antoni Huguet a les tecles del so i de qui els parla, Joan Trias. Info Família, també tindrem avui l'agenda i la cançó, no s'ho perdin. Vinga, doncs comencem amb l'Info Família d'avui parlant de la diabetis. Sí, i és que la diabetis impacta en la família i la família també impacta en la diabetis. D'una banda, es canvien horaris, alimentació, rutines, i de l'altra, suposa el millor refugi. Aquest és justament el potent motiu pel qual aquest any, el Dia Mundial de la Diabetis, es dedica a la família. La diabetis constitueix la segona malaltia crònica infantil més freqüent, que es caracteritza per un elevat nivell de glucosa a la sang. De fet, a Espanya la pateixen més de 29.000 nens, dels quals un 95% té la del tipus 1. El tipus 2 és més habitual en adults i normalment es pot controlar amb una vida més saludable. No així la de tipus 1, que només es pot mantenir a ratlla injectant insulina. Avui dia els nens tenen accés a les bombes d'insulina, les que permeten que, en comptes de punxar-se 6 o 7 vegades al dia, com es feia abans, amb les xeringues o els bolígrafs, disposen d'insulina constant a través d'un infusor i un catèter que es canvia cada 3 o 4 dies. És per tot plegat, per tot això, pel que la família hi juga un paper tan i tan important. I parlem d'un boom, el boom dels parts múltiples a Espanya. El 2015, l'última dada disponible de l'INE, es va registrar un 110% més que dues dècades abans. I és que està omplint les aules de bessons que a escolaritzar-se es topen davant l'absència de normativa amb la decisió de molts centres de separar-los per sistema, apel·lant al suposat enfortiment de les seves respectives identitats. Davant d'aquesta decisió, cada vegada són més les famílies que reclamen que se'ls escolti i van a la via judicial o a la reclamació administrativa. La batalla dels progenitors ja han aconseguit que alguns centres, als quals els governs autonòmics deleguen aquesta decisió, faci alguna cosa. Pressionada per una família de Lugo, la Xunta ha enviat aquest curs una recomanació als col·legis perquè comptin amb els pares, una decisió que comparteixen una part dels docents, pedagogs i educadors socials, però que qüestiona l'Associació Professional de Pedagogs i Psicopedagogs de Galícia, la PEGA, que creu que l'executiu gallec s'ha doblat davant el desig exagerat de protecció dels progenitors. I seguim parlant de Galícia, i és que l'Audiència Provincial de Pontevedra ha condemnat uns pares a pagar 540 euros per permetre que el seu fill acumulés més de 320 faltes d'assistència a classe injustificades en el curs escolar 2015-2016. El tribunal permet al matrimoni abonar la multa en diversos terminis de 90 euros, segons ha informat aquest dissabte la Voz de Galícia. La decisió judicial explica que el menor estava matriculat en el col·legi públic a Xunqueria 2, ubicat a la rua Alexandra Volta, a Pontevedra, una ciutat que compta amb uns 82.600 habitants. El passat octubre, el jutjat penal número 3 de Girona ja va condemnar per un delicte d'abandonament de família a uns pares que no van portar a un dels seus fills al col·legi de manera reiterada al llarg de 4 cursos. La sentència concloia que els pares no van complir amb l'obligació d'escolaritzar a un dels seus fills, que actualment té 14 anys, entre 2012 i 2016, i els va imposar una multa més dura de 1.080 euros. I atenció al Disc Crash, és una nova xarxa social on el principal atractiu és la possibilitat d'interactuar i enviar missatges o comentaris als altres usuaris de forma anònima. És una aplicació força opaca i no hi ha dades concretes dels catalans que l'utilitzen. Tot i que les normes d'ús la limiten a la majoria d'edat, falsejar-ho és fàcil si es calcula que molts perfils corresponen a menors d'edat, sobretot entre 13 i 16 anys. És per això que els experts alerten que la xarxa es pot convertir en una nova arma de ciberassetjament i, per aquest motiu, estar a l'aguait és la principal recomanació per als seus pares. La reforma educativa que està preparant el govern espanyol recull també la possibilitat que s'obtingui el títol de batxillerat encara que es tingui una assignatura suspesa. Per tant, aquests alumnes es podran presentar a la selectivitat si es considera que és més beneficiós per ells que no pas perdre un curs per una sola assignatura. La proposta de reforma de la LOMCE estableix aquesta possibilitat d'obtenir el batxillerat per compensació, com ja es fa a universitat des del 2010. D'aquesta manera es permetria als centres establir mecanismes de compensació per matèria i formar tribunals que permetin avaluar en conjunt la trajectòria acadèmica i la feina feta per l'estudiant. El govern espanyol va anunciar fa uns dies la seva intenció de reformar, com dèiem a l'inici del programa, la coneguda com a Llei Wert. Tot i assegurar que seria preferible derogar-la, ha assegurat que en modificarà l'essència. Els principals canvis que preveu introduir-hi són retornar a les comunitats la capacitat de decidir una part del currículum i les hores de les llengües cooficials. La religió deixarà de ser matèria avaluable. S'eliminen també les revàlides a sisè de primària i a quart d'ESO, que ja estaven suspeses, i es recupera la selectivitat com a mètode d'accés a la universitat. I atenció pel que fa a treball. Pedro Sánchez no convenç els empresaris amb la proposta que tots els treballadors hagin de fitxar quan arriben i quan marxen de la feina. La principal patronal espanyola, la COE, no vol que s'obligui per llei que les empreses tinguin un registre de les hores que fa cada empleat. En tot cas, proposen que cada sector negociï el seu conveni col·lectiu. Ara mateix a Espanya les empreses estan obligades a comptabilitzar les hores extres que fan els treballadors, però no tenen per què controlar específicament quan entren a la feina i quan se'n van cap a casa. I finalment, recordar-vos que la Fundació Arrel recorda avui a les persones sense llar que han mort a Barcelona en un acte d'homenatge a 59 persones que van perdre la vida per dormir al carrer. L'acte s'està efectuant a plaça Sant Jaume des de les 6 de la tarda.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Avui també ens volien fer ressò de la derogació de la Llei Verd d'Educació per part del govern de Pedro Sánchez. Entre altres mesures, retornen les competències a les comunitats autònomes pel que fa a l'aprenentatge de l'idioma cooficial o l'assignatura de religió, que no comptarà per nota. En parlem tot seguit amb Miquel Mateo, secretari general adjunt de Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyor Mateo, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com havia afectat fins ara aquesta Llei Verd a l'educació catalana?
A veure, bàsicament era una reestructuració de les assignatures, de les matèries i també el percentatge d'ús de la llengua cooficial, en aquest aspecte que vostè comenta. Hi ha altres qüestions, hi ha moltes que no són només pedagògiques, però en el que comenta és en aquest sentit.
Què s'aconsegueix amb la derogació, per tant, que ja va anunciar la ministra d'Educació, Isabel Celà?
A veure, hi ha diverses qüestions prèvies a aconseguir. No sabem ben bé què s'aconseguirà. El problema nostre és que, des del punt de vista estrictament pràctic, ens tornem a trobar amb una modificació de la normativa o de la norma educativa bàsica, que, en principi, des d'aquesta iniciativa del Ministeri, sembla que es rebutja qualsevol possibilitat de pacte educatiu. I, per tant, bueno, els objectius o el problema que pretén solucionar la norma és això, modificar l'estructura del sistema educatiu o tornar a refer una miqueta la qüestió curricular. Però, bueno, al final també toca o modifica aspectes com la religió, la coeducació, la limitació de la llibertat d'elecció de pares.
Ara entrem en aquest aspecte de la religió, però abans deixi'm preguntar-li, perquè vostè ja ho apuntava una mica, no n'estan una mica farts de que hi hagi un nou govern i, per tant, una nova reforma cada vegada en comptes d'un pla d'educació que duri anys, d'una reforma educativa?
A l'Estat serà la 8a llei educativa de la democràcia, la 8a. Sembla ser que cada govern, quan entra o quan ostenta el poder, vol elaborar una norma pròpia. És evident que l'educació és un aspecte fonamental i sembla ser que tothom té interès en legislar-lo. Clar, és la 8a, com deia. Per tant, el que es necessitaria és una norma que transcendís d'alguna manera del diàleg polític o de la qüestió del discurs polític i que fos més transversal, que fos independent al govern en qüestió que estigués manant.
Què fa Escola Cristiana per intentar aconseguir-ho tot plegat?
Bueno, l'Escola Cristiana vetlla pels interessos del col·lectiu, també de l'educació, i per tant està amatent a totes aquestes modificacions o possibilitats de canvi per, d'alguna manera, intentar reflectir el que és el sentit i els desitjos de la societat, en definitiva.
Ara sí, vostè em comentava aquesta assignatura de religió que sembla que a partir d'ara no comptarà per la nota. Què li sembla això, Escola Cristiana de Catalunya?
Bueno, la intenció... Hem de partir de la base que es tracta d'un document. El que nosaltres tenim, la notícia que tenim, és una consulta prèvia sobre un avantprojecte de llei orgànica. És a dir, això està molt, molt, molt a les beceroles, molt a l'avançada. I pel que fa a la religió, el que pretén d'alguna manera és, com si se li volgués treure sobre l'ensenyament de la religió confessional, eliminar-la com tant l'assignatura alternativa que té com la seva consideració acadèmica o valorable i computable. Això és el que pretén o el que es desprèn d'aquest document. Clar, sobre això tenim present que tenim uns acords subscrits entre l'Estat espanyol i la Santa Seu en el que l'ensenyament de la religió s'ha de considerar en condicions equiparables a la resta de disciplines fonamentals. Jo que estic d'acord. I, per tant, no sabem l'abast que pretén, però si és aquest l'objectiu, no hi podríem estar d'acord.
De fet, sí que es proposa una nova assignatura obligatòria que seria de valors cívics i ètics. No sé si en contraposició amb aquesta religió o no,
Clar, és que, insisteixo, l'assignatura de religió com a tal està travada per la norma. Per tant, aquestes propostes s'haurien d'analitzar ben bé perquè anirien en contra de l'esperit i de la lletra d'aquests acords.
Mm-hmm. Quina és la proposta que fa Escola Cristiana?
Nosaltres entenem que, com a Escola Cristiana, evidentment que hem de donar aixopluc a tothom i en totes les ideologies, però el prisma de l'ensenyament cristià sobre la construcció d'una comunitat cristiana i, evidentment, el dret i el respecte als desitjos dels pares que vulguin de rebre aquesta assignatura de religió s'ha de respectar sempre.
Mm-hmm. Esclar, quan un ciutadà de peu llegeix que es traurà la religió de l'escola perquè som un estat confessional, etc, però que es posa una assignatura d'obligació que és valors cívics i ètics, en realitat no estem parlant més o menys del mateix?
A veure, el tema és complex, perquè...
Vull dir, no sé per què moure-ho tant tot plegat si, en definitiva, valors cívics i ètics ja es treballen a religió, eh?
És que, precisament, un dels objectius de l'educació és que els nens, les nenes, s'eduquen amb una formació integral. Clar, la formació integral, evidentment, no només és la transmissió de coneixements, també el conreu dels valors, entre ells els valors cristians, entre ells, evidentment, el que significa aquesta assignatura, aquesta matèria. És que són afirmacions que, d'alguna manera, el que pretenden és imposar, penso jo, un cert laïcisme, en lloc de la laïcitat positiva, que és el que ha de predominar en el nostre país. Laïcitat positiva que consisteix en que, evidentment, l'Estat és neutral, però ha de recolzar tots aquests moviments, totes aquestes expressions de llibertat religiosa, més quan tenen transcendència social. Mm-hmm. I, per tant, és barrejar molts conceptes. Entenc que és barrejar molts conceptes.
Això està garantit?
El què?
Vostè em comentava aquesta llibertat d'oferta religiosa i, per tant, la llibertat de poder aprendre aquesta oferta religiosa.
Home, l'actual ordenament el que diu és que la religió catòlica ha de ser d'oferta obligatòria pels centres i d'elecció voluntària per les famílies. Per tant, si és una oferta obligatòria, en principi, hauria d'estar garantit.
Senyor Miquel Mateo, secretari general adjunt d'Escola Cristiana de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos-ho tot plegat.
De res, bon dia.
Fins la propera, bon dia.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
I ja ho saben que cada dimecres cap a aquesta hora, dins del programa Fem Família, volem rescatar de l'agenda totes aquelles activitats que puguin fer vostès amb la família, amb les criatures, amb els seus nanos, per gaudir d'un ambient familiar durant el cap de setmana. Per què no? El primer que us preguntem avui és si vols visitar les Caves Vilarnau en família. Caves Vilarnau organitza visites familiars el cap de setmana a les 12 del migdia. Es tracta d'una visita pensada perquè nens i adults ho passin bé i no se n'avorreixin del cap de setmana. Una monitora reuneix els nens i els porta a la vinya, fan una volta al llac i van cap a les caves per descobrir precisament on neixen les bombolles del cava. L'activitat té una durada aproximada d'entre 1 hora i mitja i 2 hores, i el preu és de 9 euros per adults i 6 euros per infant. Això sí, es requereix cita prèvia. Apuntin aquest e-mail, que és on han de demanar la cita prèvia. enoturisme@vilarnau.es. enoturisme@vilarnau.es. I una altra proposta que els volem fer des del Fem Família és que del 1 al 23 de desembre d'aquest 2018 pots visitar, atenció, el Pare Noel i una estada en una borda. Una borda és una d'aquelles masies d'Andorra. L'experiència consisteix en una sortida amb raquetes, sopar i esmorzar amb productes de qualitat i exclusiva visita, com dèiem, al Pare Noel i al seu elf. Precisament ideal per anar amb els infants i amb tota la família. L'activitat inclou conèixer en persona el Pare Noel i el seu elf que visitaran la borda escollida a les 9 del vespre, donar-li la carta i compartir amb ells els nostres desitjos, sopar amb un menú exclusiu, esmorzar l'endemà següent. Tot això, com dèiem, amb una borda, amb una casa pairal d'Andorra. I per últim, el que volem fer avui és proposar-los una activitat familiar parlant de màgia. Màgia Family és l'espectacle ideal per gaudir amb tota la família. Participació, il·lusió i sorpreses són els ingredients d'aquest espectacle divertit i didàctic. Es tracta d'un espectacle participatiu de màgia per tota la família, amb la màgia i l'humor com a fil conductor. Aquest espectacle es pot veure des d'aquests dies ja a l'Eixample Teatre, al carrer Aragó 140 de Barcelona.
A Ràdio Estel, fem família.
I ja ho saben que per acabar el Fem Família, doncs ens agrada posar una cançó amb el tema, o que tingui alguna cosa que veure amb el tema que hem tractat avui. Avui els dèiem, a part de parlar d'educació, a l'Infofamília d'avui, que és el dia de la família, especial dia de la família per tractar el Dia Mundial de la Diabetis. I és que aquest tipus de malaltia, aquests malalts, normalment molts infants, necessiten del refugi dels seus pares i del seu entorn més familiar. Mirin, quan jo penso en la meva infància, em ve el record una cançó molt divertida, i precisament es deia Sucre, Sugar. La cantava Wilson Pickett. Abans d'escoltar-la, dir-los que ha estat un plaer acompanyar-los fins a aquesta hora al Fem Família d'avui. Antoni Huguet, que els saluda des de les tecles del so. Joan Trias, que els espera fins al proper dimecres aquí a Ràdio Estel. Jo els hi espero. Sugar, Wilson Pickett.
Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel.
pregunten per què canto i ho faig pels dubtes que em pesen el pit. Em despullo d'impossibles i m'allunyo de la pena i del verí. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó. Canto, pobres treballador, que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur. Per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent. Que la guitarra no és amiga ni companya dels mesquins. I ja sé que la cultura no interessa als nous amos del país. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó. Canto, pobres treballador, que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur. Per les les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent, mai més enlloc contra ningú. Mai més enlloc contra ningú. Quan fa vaga i perd el sol.